Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Montse Manent. La Junta Local de Seguretat es reuneix després de no fer-ho l'any passat per la pandèmia. Els cossos presents han informat de robatoris a domicili, ocupacions o plantes de marihuana. En global, però, les xifres de delictes a l'escala van a la baixa i és una població segura. El delegat d'Interior a Girona, Albert Ballesta, creu que els robatoris a domicili no estan prou penats. Caro Espada, amb el número 93.810, és la guanyadora del sorteig Experiència a l'escala de l'Aubet. Un concurs a tres bandes per gaudir d'una nit d'hotel, un sopar al municipi i un concert del Festival Portal Blau. Des d'aquest dilluns i fins al dia 16 de juliol, les famílies ja es poden matricular pel següent curs a l'Escola de Música El Gavià. Pel curs vinent, l'escola incorpora un professor de piano modern. Coincidint amb el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic, l'Ajuntament de l'Escala i l'Aubet han posat en marxa una campanya de conscienciació per tal de promoure l'ús de bosses de tela reutilitzables. I èxit de participació en el Festival Respira de Joan Dausà. Més de 8.000 persones han gaudit amb la preestrena del nou disc de l'artista titulat Ho tenim tot. El nou treball veurà la llum el dia 22 d'octubre i ja s'han posat a la venda les entrades dels primers concerts a Barcelona i València. I en esport, Josep Costa Bofill ja és oficialment el president del Futbol Club L'Escala. El traspàs de poders va fer-se divendres al vespre al mateix camp de futbol i no pas a la sala d'actes de l'Ajuntament, com és habitual. Pipa arriba amb un equip relativament jove que aportarà frescura i noves idees al club. I pel que fa a la previsió meteorològica, dilluns de garbí i calor per donar pas a una setmana que es presenta més canviant i no tan càlida. Totes aquestes notícies us les ampliarem al punt de les 6 amb la remissió de l'informatiu local. Ara us deixem amb la segona hora del Far, el magazín mariner de Catalunya. I al punt de les 7, el Notícies en xarxa, edició vespre, amb les veus de l'Ali Giner, una servidora, i Juanjo López, del control tècnic. Que passeu una bona tarda. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No, volia començar aquesta segona hora a repassar l'actualitat del dia, però és que avui m'ha pillat amb un dia positiu i la veritat és que tot el que trobo és dolent. Té la seva... Recordeu aquella entrevista que vam fer l'altre dia sobre l'acord de pensions entre el govern i els sindicats? Bueno, doncs avui 150 jubilats s'han manifestat en contra de que Comissions Obreres, que sé amb qui nosaltres vam parlar, hagi donat suport a aquesta nova recàlcul de les pensions. Tenim un incendi a Caldes de Montbui, què més? Tenim un pobre home que ha mort a sota d'un toro mecànic a Vilasacra, un comandament de la policia espanyola que ha reconegut dissenyar l'actuació de l'1 d'octubre a Pau Claris, retencions per un accident que talla dos carrils a Montcada i Reixac. Vamos, és que vols començar amb una bona notícia, una petita alegria, basant a l'actualitat, i mira, l'única cosa que trobes bona és que farà sol. Previsió, tarda de sol. Bueno, que això és una bona notícia pels que ens agrada el sol, que no la calor, però segurament aquells que esteu ja de calor fins al gorro, doncs no us deu fer molt feliços. Bé, en tot cas, segur que serem capaços de trobar alguna bona raó per la qual començar aquesta tarda. Mireu, una bona raó pot ser un bon sopar, o una bona raó pot ser una bona estona de conversa i de passar-ho bé. I si això ha de ser al voltant d'una taula, amb una petita tapa i tal, doncs mira, tot això que tenim. Per tant, les bones notícies que no ens porta l'actualitat sí que ens les podem buscar nosaltres a la nostra quotidianitat. Que, per cert, aquest cap de setmana espero que hagueu anat a la platja, perquè calor per anar-ne hi havia, i moltes platges estaven plenes. Algunes d'aquestes que habitualment hi ha embussos per accedir-hi, tornaven a haver-hi embussos. Per tant, avui molta gent llueix un bon coloret de sol, escolta'm, una cara de salut, una sensació d'aquest contacte amb la natura que tant ens agrada. Aviam si som capaços de fer cada cop la nostra vida més senzilla i així ser cada dia una mica més feliços. Amb aquest desig comencem aquesta segona hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Va, agafem un vaixell rum a les Illes Balears, un vaixell que ens portarà amb la brisa i la fresca cap a aquest arxipèlag meravellós que tenim davant de les nostres costes i on hi viu gent fantàstica, com és el cas de la Marga Serra, que és la responsable de projectes mediambientals de la Cofreria d'Eivissa. Marga, bona tarda i benvinguda, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs va, amb moltíssimes ganes. I què vols que et digui? Ara que... Bé, que això de l'estiu i de la calor tira, les Illes Balears tiren molt, també, ja t'ho diré. No, home, no menysprearé la Costa Brava, ni la Costa Daurada, ni les Terres de l'Ebre.
No, per res.
Però, escolta'm, anar de tant en tant un canvi d'aires no està malament, i aquí s'està molt bé.
Sí que s'està molt bé. Jo avui llegia que a Mallorca no pensava, que encara no havien cobert tanta ocupació com pensaven, i jo no pensava que vengués tanta gent aquest estiu. La veritat és que crec que no ens podem queixar gaire.
Igual és només a Mallorca, això, o a Eivissa, hi ha illes que ens arriben notícies de que no estan...
Jo crec que a Formentera no hi cap ningú més.
Vale.
A Eivissa deien que ara començarien a venir els anglesos, que no sé ja on els ficarem, i els mallorquins ploren, però no sé, jo no he anat a Mallorca, no sé com està, però des de luego aquí i Formentera, mare meva.
Però també et diré, i això queda entre nosaltres ara que no ens sent ningú, que es diu, però hi ha infraestructures que estan tan sobredimensionades, és a dir, Mallorca és una d'elles, a la península, a Catalunya en tenim unes quantes també, estructures que estan tan sobredimensionades que per molt que vingui gent, mai estaran tan contents. És a dir, mai estaran contents perquè mai les podran omplir. Perquè no és que siguin hotels o no és que siguin... És que és una brutalitat.
Jo no m'agradava la massificació que hi havia en l'era pre-Covid, i em fa por que tornarem a més de lo mateix. La veritat és que m'agradaria que reordenés tot d'alguna manera, que poguéssim seguir treballant tots, però sense aquest model tan exagerat. Ja veurem com va. Veurem les xifres quan acabi la temporada, a veure què ens diuen.
Sí, sí, aviam què ens diuen. Escolta'm, al marge del turisme, parlem de les jornades de seguiment de les reserves marines que es van fer unes setmanes i que sembla que han donat bons resultats.
Molt bons resultats. I estem molt contents, perquè això vol dir que la feina està ben feta. I sempre és una bona notícia per el que dèiem, no? Per tota aquesta pressió que tenim a les nostres illes. Perquè la primera que vam fer, que té quasi 20 anys, és compartida entre Eivissa i Formentera, és com una franja que va d'una illa a l'altra i és precisament la principal autopista de trànsit entre les dues illes. I tot i així, les dades no només diuen que funcionen, sinó que ens varen dir que encara no havíem arribat en el tope de creixement, que seguien creixent i creixent les poblacions cada vegada que anàvem fent estudis anava bé. Que seguien en augment, és a dir, que això és una meravellosa notícia, tot i, imagineu, no?, tot i la gran pressió que poden arribar a tenir. Després, les altres dues que tenim, que també vàrem parlar, la festa de Formentera, sí, que és del 2018, i del 2019 la de Tagumau, que encara és pronta, perquè normalment el que se li diu s'afecta reserva, que és on comences a mirar el creixement, no?, on veus ja realment aquests augments de població, encara és una mica pronta, però ja van cap amunt, o sigui que està molt bé, enhorabona a tots els que treballen amb tota aquesta maquinària que sempre dèiem, no?, de que hi ha darrere el sector pesquer i la conservació i de més, perquè s'està fent molt bona feina.
Home, aquí hi ha que felicitar tothom. Primer el sector pesquer, perquè és el primer que entén que jo allà no s'hi pot anar i, per tant, no hi pesca. I després el sector del científic, el de la investigació, per saber trobar aquests espais que són de recuperació, que d'alguna manera entenen que no, segurament les reserves han de ser més petites del que ells voldrien perquè ha d'haver una gent que s'hi guanyi la vida. Bé, tot aquest engranatge que al final es tracta de pactar, no?, i que tothom es posi d'acord i que demostra que funciona, no?
Clar, penseu que nosaltres les reserves que tenim són reserves marines d'interès pesquer, que hi ha aquesta zona, com dius tu, que sacrificam, que no va ningú pescar ni res, que seria la reserva integral. I després tenim aquestes diferents zones on sí que poden entrar els professionals amb moltes restriccions, que a vegades tens gent que diu que les barques de bou dins les reserves marines no poden entrar les barques de bou.
No.
Que a ells els interessi dir-ho per el que sigui, per criticar, pues que ho critiquin, però per llei no poden entrar dins d'allí, no? Entren les artesanats amb restriccions que fora d'aquelles zones no tenen. Poden entrar pescadors recreatius amb embarcació amb un permís especial, també amb restriccions, no? I vull dir que és una àmplia, és una zona molt àmplia on hi ha diferents zonacions, no? Que és integral on no fem res, on els estudis, els nostres científics mesuraran aquests canvis i després les diferents zones on podrem anar a pescar amb control o podrem fondejar o no podrem fer... O ja sí podem fer de tot perquè estan fora d'aquesta reserva. La gràcia que té això és que aquesta zona de reserva integral és com aquesta gran zona de cria on anirem produint peixos, no?, i espècies de biodiversitat que després es va escampant a tot aquest al rededor.
No, a més, qui digui que les barques van a aquestes zones no només menteix, sinó que a més és fàcil descobrir-los, perquè esteu i van aquests vaixells tan controlats, tenen tants aparells que en tot moment identifiquen la seva posició, que si hi són o hi han estat, algú ho pot veure. I, per tant, és inviable, això.
A més, hi ha vigilants, hi ha els inspectors de pesca i hi ha els guardapesques, els vigilants de les reserves, que a més fan molt bona feina perquè sempre ens arriben, no?, que s'ho estan corrent molt i que no van a agafar-te i sancionar-te corregint, no?, perquè hi ha molta gent que a vegades té desconeixement. I si tu caus allí, com qui diu, perquè anaves a pescar, vas despistat, no coneixes exactament la zona perquè és de fora el que sigui, el primer és que t'informen, això sempre. Ara, ja si t'avauen molt sovint a la mateixa zona, ben despistat, home, ja és una altra cosa, no? Però el fet que hi hagi vigilància també ajuda molt a controlar totes aquestes coses.
Doncs, Marga, des d'aquí felicitar-vos i felicitar tota la gent que ha jugat aquesta proposta, que hi ha col·laborat, que hi ha participat, i desitjar que segueixi endavant i que s'ampliï sempre i quan sigui sostenible, tant pel món científic com pel món pesquer.
Efectivament, moltes gràcies.
A tu, escolta, i seguim parlant, abans de marxar de vacances hem de tornar a parlar.
Bueno,
no sé si ho farem.
Sí, jo he de venir ja perquè estem en temporada de llagosta. Mira que s'acabes 31 d'agost i acabes, que es passa molt ràpid, eh?
Sí, sí. Doncs escolta'm, estem en contacte, Marga. Moltíssimes gràcies.
Vinga, va.
Cuida't, un petó ben fort. Fins després, a reveure. I seguim endavant fent-nos ressò gairebé, no et diré dia a dia, minut a minut, però sí d'una manera molt particularitzada d'un fenomen creixent, d'una recuperació cada cop més important, com és el del patrimoni marítim i fluvial històric del nostre país. De fet, des que vam començar el FAR, hem notat cada cop més un interès creixent envers les recuperacions, envers la navegació en fusta que, i a la vela llatina, per simplificar-ho al màxim. Però que d'alguna manera posa en relleu un augment de l'interès i de la sensibilitat envers aquest tipus de situació i d'elements històrics. Des de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, que ara fa un temps, fa unes setmanes, van canviar la Junta, s'han estat investigant i detectant els punts forts i els punts febles d'aquest tipus de patrimoni en l'actualitat. En volem parlar i volem saber quins són aquests punts i, sobretot, d'un treball de formació que es vol fer des d'aquesta entitat. Per això saludem el Jordi Pagès, que és vocal de la Federació Catalana per la Cultura i Patrimoni Marítim i Fluvial i, a més, responsable precisament d'aquest projecte de formació. Jordi, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Com estem?
Doncs amb moltíssimes ganes de, primer, de conèixer aquesta feina que heu fet d'investigació o de detecció dels punts forts i els punts febles de tot aquest moviment, aquest interès cada cop més creixent que hi ha envers el patrimoni marítim.
Bueno, sí, bueno, de fet, és la funció de la federació és aquest, detectar els punts febles i reforçar allà on calgui. Mm.
Els punts forts, si voleu, és un interès creixent. Els punts febles, quins són els que heu pogut detectar, Jordi?
Bueno, els que hem pogut detectar, i ara ens hem posat en sèrio, és no hi havia cap pla de formar a la gent de cara a que el nostre coneixement perpetués amb el temps, continués amb el temps, saps? Mm. I és on ens hem ficat ara molt en sèrio a treballar-hi. Estem en ello.
Per tant, seria una mica la formació i el traspàs de la cultura, del coneixement.
Correcte, correcte. Si volem amb aquest pla que estem menjant ara, el que volem és garantir que això sigui així. Bé, a més ha coincidit que s'està fent un moviment per intentar que la UNESCO declari la vela llatina com un bé cultural immaterial de la humanitat. Llavors, de fet, no hi ha una sola necessitat, sinó que hi ha dues. Una, a perpetuar el nostre coneixement al llarg del temps, i la segona, que tinc de mostrar a la UNESCO que això és així i que ens ho reconeguin. Vale? I llavors el pla que s'han fet és per les dues coses.
Una de les qüestions que, llegint el document, hem pogut veure és que heu detectat que el coneixement hi és, però que bàsicament es transmet de boca a orella. És a dir, que ens ho anem explicant, però que no hi ha realment un document, ni un llibre, ni un element que on quedi tot escrit i on d'alguna manera quedi ja per la posteritat.
Exacte, o sigui, fins ara el que hi ha són llibres de consulta, llibres d'història, tots amb elements sueltos. Però el que s'estem pretenent ara és crear un material per formar la gent. És a dir, llibres diferents, o hi ha punts a diferents nivells, saps? I un material visual amb vídeos també adreçats a gent de diferents nivells. Saps? I això seria la base que tindran els professors per formar la gent. És, diguem, és com una miqueta regularitzat, un mètode regularitzat.
Però quan parlem de formar i de recuperar, parlem de què? De fer de mestres d'aixa? Parlem de fer de gent que sàpiga detectar les diferents tipus d'embarcacions? De gent que faci de calafatejar? De què estem parlant?
No, el que estem parlant nosaltres ara, que és el que havíem més, bueno, un dels punts febles era la falta de formació de la nostra gent. És a dir, el que nosaltres estem intentant transmetre és l'art de la navegació en vela llatina. ¿vale? Un altre món a part és el tema del tractament o de la recuperació d'embarcacions. És un tema que és totalment diferent. En nosaltres és l'art de navegació en vela llatina. És el que estem intentant estructurar, formalitzar i formar formadors i donar classes. És a dir, aniria per aquí la cosa.
És a dir, no hi ha, a hores d'ara, llocs on poder aprendre a navegar amb aquest tipus de vela, amb aquest tipus de, no diré d'embarcació, sinó aquest tipus d'art.
Bueno, a veure, el que hi ha fins ara és que la gent s'adreça a les nostres associacions i van sortint a navegar i van aprenent a base d'errors, a base de què, aprenent d'una, aprenent de l'altra, saps? I amb, però clar, la cosa es fa molt llarga, saps? I sempre es queden coses per explicar, etc. I ara no, ara volem fer una mena de manuals, de llibres, de vídeos, i crear formadors, una sèrie de formadors que seran els que regularitzaran aquest ensenyament. Ja d'una forma més completa.
Em diuen que ja esteu amb aquest material, és a dir, que aquest material ja s'està fent.
Sí, bueno, aquest material, els llibres ja hi són, i bueno, hi ha un llibre per formadors, hi ha un llibre d'iniciació i un llibre de perfeccionament per a l'alumnat, i demà ja quedem la quarta sessió de filmacions per fer, de la que sortiran 10 vídeos didàctics. Aquest seria el material, el conjunt de material. 4 llibres i 10 vídeos.
I on estaria aquest material? Qui el tindria al seu abast?
De moment estarà a tindrà la federació i que totes les nostres associacions, les 15 associacions, vale? Llavors, els alumnes que s'adrecin a aquests cursos que farem, doncs en tindran accés, evidentment. Serà el seu material de treball.
És a dir, que a través de les entitats que formen part de la federació es podria tenir accés a aquesta formació i a aquest material.
Correcte. Sí, qualsevol persona que ens escolti està convidada a participar en aquests cursos de formació, perquè estan oberts.
I esteu formant formadors, també, o voleu formar formadors, també?
Correcte. O sigui, un pic tinguem aquest material a punt, que serà al setembre, començarem a la zona de Ponent a fer el primer curs de formador, que anirem un curs per un alumne, per un membre, per cada associació, i a partir d'aquesta tardor farem un altre curs al centre de Catalunya i l'altre al nord.
Jordi...
Llavors d'aquí sortiran uns 15 formadors que seran els que engegaran tots aquests cursos.
Fes-me un favor, dona't mitja volta, físicament, tu dona't mitja... perquè tens el micròfon que t'està agafant tot l'aire...
Sí, vale.
Ara ja està. Gràcies.
Correcte.
Jo tenim resolt això.
Que estem aquí a la platja.
Sí, m'ho he imaginat, i estaves a favor de vent, i ara ja a mitja volta jo tenim resolt això.
Vale.
Escolta'm una cosa, per tant, formareu els formadors, i ells seran els que d'alguna manera s'encarregaran de, des de la, per zones, eh? Tindrem un a la zona nord, una a la zona centre i una altra a la zona sud, no?
Grups de persones, eh? Sí, un per associació, és l'objectiu.
Correcte. Un formador...
Uns 15 formadors tindrem.
I ells seran els que s'encarregaran de transmetre el coneixement. Tan diferent
Correcte.
És la navegació amb vela llatina de la vela tradicional? En què es diferencia?
Bueno, a veure, quan diem vela tradicional, volem dir qualsevol tipus d'embarcació amb una certa antiguitat. Mm-hmm. Vale? Llavors, les embarcacions, com sabeu, estan aparellades de 1.000 formes diferents. Hi ha 40.000 combinacions de veles, vale? Però per nosaltres la base més important i la més complexa i la més diferenciada és la vela llatina, que té la seva complexitat. A mi, precisament, com és més complex, és el que m'agrada. És més complicat, s'ha d'anar més en grup, necessita més persones, és tot manual. Mm-hmm. És low sailing, que li diuen nosaltres, no? Vull dir, és una versió lenta, però, bueno, amb molt tècnica, amb grup, és diferent. I és complexa.
És una navegació que es fa bàsicament amb equip, eh? És a dir, amb solitari és molt complicat fer-ho, això, no? Això.
Sí, és una navegació, ja et dic que tot és manual, no tens ajudes mecàniques, i normalment la barca eren grups de persones que la portuvien, i nosaltres el que fem és, no li afegim mateix mecànics, intentem preservar la tradició tal com era. I generalment, a veure, l'ideal és com vinc són 3 persones, a partir de 3 persones ja poden començar a portar les barques.
Clar. De fet, aquesta manera de navegació és una navegació que era emprada per fer de tot, des de navegació de cabotatge fins a pesca, és a dir, estem parlant d'una navegació que s'ha utilitzat molt al nostre país fins fa uns anys.
Correcte. Sí, aquesta navegació va estar a punt de desaparèixer, i per sort de fa uns 15 o 20 anys s'han creat aquestes associacions, més tard va fer la federació, i ara estem en un moment de creixement, tant de associacions com de socis, com d'embarcacions, etc. És un bon moment ara.
Quin és el perfil de l'usuari de la vela llatina ara mateix?
El perfil és el senyor gran, realment masculí, i que ja ha navegat amb altres formes de navegar. Ha tingut barcos o ha navegat amb vela lleugera, i així. Aquest és el perfil estàndard bastant, que repeteix bastant. També hi ha molta gent encolorida pel tema de la cultura popular, saps, de les tradicions, i també s'agestant. I sempre hi ha també una miqueta una miqueta més esportista, gent més jove que s'acosta, però bueno, queden enganxades no per al tema esportiu, sinó pel tema cultural i pel tema associatiu, és el que els enganxa més.
Hi ha gent que estigui introduint-se al món de la nàutica a través de la vela llatina, és a dir, en aquestes entitats a les quals doncs, es treballa en grup, no, en equip, hi ha gent que estigui introduint-se a la vela llatina a través d'aquestes entitats?
Bueno, sí, jo l'experiència que tenim nosaltres aquí a Torredembarra és de un de cada tres, gent que no ha navegat mai, pràcticament no ha navegat mai, s'acosten aquí, es comencen a treure títols altis, fa poder portar una barca, saps? I s'introdueixen. Jo diria un terç de gent s'acosta a la nàutica a través de la vela llatina. Sí, sí, i tant.
I fins i tot sense embarcació, és a dir, perquè, clar, una de les gràcies és que aquestes embarcacions sovint estan en mans d'aquestes entitats, no?
Bueno, cada entitat es busca fórmules diferents i fins i tot cada entitat, en cada marca en concret es busquen fórmules diferents. Per exemple, poso un exemple, la darrera barca que hem restaurat, el que fa l'associació és la restaura,
val?
I llavors un pic de restaurada es cedeix amb ús a uns padrins que són els que s'encarregaran a partir d'aquell moment de mantenir l'embarcació. Val? I en aquest cas la propietat és de l'associació. Si algú es deu un padrí de baixa, es busca una altra de baixa, però a l'haver quatre responsables d'aquesta embarcació, l'associació queda alliberada de la càrrega econòmica, etc., de l'embarcació, i pot dedicar-se a alguns altres projectes nous. És la fórmula que hem buscat, la darrera fórmula.
L'altre dia hem parlat també amb museus que s'han incorporat, també museus d'embarcacions tradicionals i de vela tradicional, que recentment a Vilanova en parlaven un, estan a punt d'obrir, han obert, i que d'alguna manera també es dediquen a fomentar, a promoure aquest tipus de navegació.
Sí, bueno, correcte, sí, clar, és una xarxa. A nosaltres ens agradaria incorporar dins de la federació un ventall molt gran d'associacions. Museus, inclús gent del món de la pesca, el món de la nació és molt ampli, de la cultura marítima. Tot i que la base salen sempre les embarcacions, hi ha moltes entitats relacionades amb el tema aquest.
Aquest és un moviment típic del nostre país o el teniu localitzat també en d'altres indrets de la Mediterrània?
Bueno, aquí, en concret a la vela llatina, jo diria que va d'aquí a Croàcia. És on s'està fent aquesta recuperació més important. Croàcia hi ha molta, aquí a Catalunya Nord també, i nosaltres, tot el que és Catalunya.
Val, és a dir, Catalunya, tota Catalunya, és a dir, tot el Principat, és a dir, Catalunya, la Catalunya Nord, està en recuperació, i la zona de Croàcia, Itàlia també o no?
Jo a Croàcia sí, conec. A Itàlia hi ha alguna cosa, però no sé ben bé dir-te quins pobles, quins bons llocs són. A Croàcia sí, hi ha bastant moviment de recuperació. No l'han perdut mai, de fet, allà.
Correcte, és a dir, allà segueixen navegant, no, és estat constant, no és tant una recuperació correcte com una continuïtat.
Llavors també a Mallorca hi ha moviment de vela llatina, no s'ha perdut mai. Allà s'ha apujat molt des del govern, hi ha l'escola de Mestres Baixa, és molt interessant, i bueno, a restauren i fan inversions noves. I l'altre punt de mi molt fort és Canari. A Canari s'hi havia molta vela llatina, mediu, perquè ja fan curses, diguem-hi, fan inclús apostes, sí, és un altre món, però bueno, no deixa de ser la vela llatina, l'art és el mateix.
És a dir, a Canàries fan fins i tot competicions, ho desconeixíem, això.
Sí, sí, sí. Però, bueno, competicions, sí, però més bé són com una mica com el País Basc amb el rem. I s'arriba a apostar, Vull dir, són gent que ja juguen a les calés. Doncs són equips molt forts, competeixen molt, hi ha molta competitivitat. I, bueno, però a casa sí, igual sigui, però el cas és que la tradició de la vela llatina es manté. En plan molt esportiu, però, bueno, mira, ja ho fan així, però... Aquí no sé una relada de competició,
sí,
però bueno, els hem de percórrer molt.
Aquí, de moment, el que fem és donar suport a... Bueno, esperar que la UNESCO ens reconegui, no?, a la vela llatina com a patrimoni immaterial. La previsió, sabem quan serà o no?
No, no, això tot això està al començament del procés. És a dir, s'està argumentant, s'estan fent tots els preparatius, diem, no? I fins i tot el que va relacionat molt amb nosaltres és que part del material que estem fent nosaltres, tot el tema de les formacions, tindran a veure amb... Bueno, amb això se documentarà part de la documentació que es presenta a la UNESCO. Això, es presentaran dues coses, o sigui, imatges nostres de la formació i el pla general de formació nostra de que és important també es presentarà com a una garantia de perpetuïtat del nostre coneixement, que és el que ells volen, clar.
Per tant, tota aquesta iniciativa de formació ja no només és per formar, sinó també és pel propi reconeixement de la UNESCO. Vull dir, és necessari que hi hagi això perquè la UNESCO, d'alguna manera, acabi reconeixent-ho.
Exacte, o sigui, ells t'exigeixen, entre cometes, que tu el que vols que reconegui tingui perpetuïtat amb el temps. Que no sigui una flor d'estiu, que quan mira que bonic i l'any que ve ja desapareix. No, no, de tot el contrari, no? Per exemple, quan han fet ara la pedra seca, hi ha tot un moviment de pedra seca, està garantit aquests moviments, saps? També els rellers, o no sé si els han reconegut ja o estan en procés, però clar, sempre darrere hi ha un projecte de garantir que allò perpetua, que al pas del temps que quedi perpetuant amb el temps, si no, tindria gràcia.
Ah, i la informació la feu vosaltres a través d'entrevistes, demaneu a la gent que us l'enviï, com l'esteu recuperant?
A què refereixes concretament?
La informació, tot aquest coneixement que esteu escrivint en els llibres i esteu filmant, les filmacions suposo que a través d'entrevistes, no? Però la informació dels llibres també com l'esteu fent?
No, bàsicament tenim la gran sort de tindre gent, en concret hi ha una persona que es diu Vicente García Delgado, que és un savi dins del nostre món, que li diem el savi, que està portant moltíssim material. De fet, ell porta tota la càrrega de la direcció dels vídeos i l'edició dels llibres. Llavors és molt important que deixar constància de tot això, saps? Aquesta recopilació. Bàsicament és això, eh? És ell qui està portant la càrrega de tots els continguts.
I pel que esteu veient, hi ha diferències entre la vela llatina tal com s'entenia, per exemple, a l'Empordà, de com s'entenia a la Costa Daurada o a les Terres de l'Ebre? Hi ha diferència?
Bueno, si canvies d'aigua, sí. És a dir, quan tot el que és mar, és a grosso modo podríem dir que és igual, però si canvies aigües interiors, ja la cosa canvia molt, saps? Per exemple, a Mora d'Ebre hi ha una associació i les seves veles, per exemple, són romboidals. És com un rombo. Per què? Un rombo amb el rombo amb la punta cap amunt, eh?
Sí.
Per què? Perquè ja utilitzen un vent de tarda, que se'n diu, li diuen la maridada, que s'hi puja per la tarda, i és un vent que bufa alt, saps? No va arran de l'aigua. Dalt de l'Ebre, si no, va més alt, 2-3 metres amunt. Llavors ells fan una vela molt amunt, molt puntiaguda, però al revés, cap a dalt, per agafar aquest vent. Llavors no té res a veure, però, a veure, conceptualment tot és vela, no? Però no, hi ha dues grans diferències. Però tot el que és litoral de Mediterrani pràcticament és el mateix.
Que curiós, aquesta vela diferent d'aquesta zona de l'Ebre. És a dir, clar, en funció de les casuístiques del vent, i suposo que de l'ús que se n'hagués de fer d'aquest vent, no? No és el mateix sortir a pescar, que sortir a fer un tomb, que sortir a portar mercaderies, que sortir clar, cada ús també deu tenir la seva peculiaritat.
Correcte. Per exemple, a l'Albufera de València també hi ha molt moviment de vela llatina. Les veles, les embarcacions i la vela són una miqueta diferents. Són barques molt planes, saps, que no tenen pràcticament calat, veles molt grans, perquè també el vent els ve també per dalt, saps, els ve per sobre, que allà no s'hi va arran d'aigua, saps? Són veles molt alts, portant més amunt, i veles enormes comparades amb aquestes, saps? Sí. Van de veles més amb brises, bueno, és diferent. Aquí sí que cada vela s'adapta a les circumstàncies de cada lloc, i a l'ús que se li dona, clar. Això és normal.
Clar, ara esteu fent aquesta informació, i al setembre comenceu la formació, d'alguna manera.
Sí, al setembre comencem el primer curs de formadors aquí a Ponent, que anirem un de cada associació nostra i farem aquí, bueno, de fet clar, el seu curs pioner s'utilitzarà una miqueta per veure errors i coses a millorar de cara als llibres, com estan en format digital, encara es poden polir, es poden ampliar, es poden millorar fotos, etc. S'utilitzarem això.
Per tant, una mica sou conillet d'Índies, els de Ponent. Arrenca per vosaltres, aquesta història.
Exacte. Arrenca per aquí i som pioners i, bueno, rebrem tota la competència que convingui.
Home, tampoc no anem amb aquest ànim, no, home, hem d'anar amb ànim de victòria, si no malament res, si venim a rebre guitzes, no... No, d'allò. No, jo penso que teniu bona peça al taler. Hi ha moltíssimes ganes i molta gent interessada.
que no s'improvisa res, o sigui, tot està molt estructurat, molt ben guionat, saps? I tindrem que no s'ha tingut mai fins ara, que és un material. Clar. De fet, el professor ho hem de fer, seguir el guió dels llibres i dels apunts i dels vídeos, i ja ens sortirà el curs, saps? Mm. Amb el coneixement que ens donguin. I aquest material és seguir una miqueta el guió, saps? Vull dir, és molt més senzill.
Jordi, faràs el curs tu o no?
Sí, jo per tornar a marxar aniré jo, sí.
Val, molt bé.
Ja estic implicat des del primer moment i vull anar al procés. Sí. Llavors, clar, jo a partir que acabi el curs de formador començaré immediatament a formar gent aquí.
Clar.
A tornar a marxar.
Bueno, si l'aproves, això...
Sí, ja farem una mena d'examen, sí, algú ho hem fet.
Clar, perquè no pot ser. O sigui, a veure, primer has d'estudiar. Si no s'estudia, no s'aprova, saps?
Sí, sí, sí.
Això és...
Llavors, bueno, que aparcat... disculpeu.
No fes fes.
La diferència que hi ha amb, per exemple, la Federació de la Vela és que els nostres cursos no estan estandarditzats i no hi ha títols i no saps, no hi ha... No estem dins de la Federació Espanyola, etcètera, etcètera.
Ja.
Vull dir, tot acaba amb un coneixement que s'acareix, no? Llavors, clar, que... El que sí que intentarem que els hi hagi un mínim que assoleixi la gent, no? Sobretot els professors, no? Els formadors. Sí que, doncs... Però bueno, no estarà, està diguem, regularitzat, però no està estandarditzat al nivell de títols i diplomes i coses d'aquestes. Però bueno, no és el cas, vull dir, el nostre és més tradicional, saps? Vull dir, no,
Jordi,
a la meva competició és diferent.
Hi ha que estudiar. Escolta'm, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, jo crec que és una bona mesura, i a partir del setembre esperem veure molta més vela llatina davant de les nostres costes. Cuida't molt, una abraçada, Jordi.
Vale, moltíssimes gràcies a vosaltres.
A reveure, bona tarda.
Vale, a reveure, bona tarda.
Segueix la llum del far.
I si voleu activitats diferents i vivències diferents, les hem de cercar. Una de les activitats diferents que hi ha, n'hem parlat alguna vegada, és el Tonatur, aquesta... Bé, possibilitat de poder-se banyar envoltat de tonyines, que es fa a la Mella de Mar, Laia.
Doncs sí, banyar-se entre tonyines és possible aquí a la Mella de Mar, amb el Tonatur, com deies. De fet, ja està en marxa aquesta activitat del grup Balfegó, de l'empresa especialitzada en pesca, aqüicultura i comerç de tonyina roja. I, com deies, doncs es tracta d'un bany a alta mar entre centenars de tonyines roges. Volem parlar-ne una mica de tot plegat i per això saludem el director comercial del Tonatur, David Puente.
David Puente, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, envoltat de tonyines roges, amb una brutalitat de tonyines roges al teu voltant, vull dir que pràcticament les pots tocar.
Bueno, si es deixessin... Però no es deixen. Sí, fem l'activitat dintre d'una de les piscines de l'instal·lació agrícola que és el grup Balfegó. És una piscina que conté doncs, unes 300 tonyines de 2 metres, 2 metres i mig, 250 quilos. Sí, tota l'aventura.
Concretament, què oferiu al visitant?
Concretament és el Tonatur. És el coneixement de la tonyina roja. És un 360 graus d'aquest peix, amb el qual doncs, volem que totes les aventures que venen a fer l'activitat doncs, realment coneguin què és la tonyina roja, d'on ve, per què ve a la Mediterrània, a reproduir-se, com s'alimenta. I acabat com el grup Balfegó, doncs, el líder a nivell mundial de pesca, captura, alimentació i explotació de la tonyina roja, doncs com fa la metodologia de la pesca d'encerclament, com les porta vives per la Mella de Mar, com les manté i com pot fer això doncs, de poder vendre tonyina roja fresca durant tot l'any. Mm. A més, això ho fem amb un catamarà, que tenim a poble de Mella de Mar, un catamarà que té dues cobertes, està apte per 69 passatgers, però amb el Covid ja portem un parell d'anys que anem a 40 passatgers. És una de les mesures que tenim. Llavors, doncs anem amb 20 minuts de navegació fins a la instal·lació agrícola del grup Balfegó. Durant aquest trajecte, aquests 20 minuts, les dues pantalles que tenim a la coberta principal i a través d'un àudio que ha sonat a la catamarà, doncs tenim un audiovisual que s'ha creat per l'activitat on expliquem què és la tonyina, no? Que he comentat abans. Realment, doncs, per què i de quina manera es fa i com una altra pesca, pesca més sostenible, és una realitat d'avui en dia. I en acabat, doncs, arribem a la instal·lació agrícola, arribem a la piscina, amarrem directament al catamarà amb ella, comencem a tirar peix blau, que és amb l'únic que alimentem les tonyines que en el grup va fer bo, i comencen a pujar les tonyines i realment els aventures comencen a veure'ls. I realment diuen, ostres, aquí ens hem de posar amb aquests peixets.
Clar.
Realment veuen el tamany i la força que arriba a tindre aquesta, la tonyina. Llavors fem un petit briefing de seguretat, sempre està acompanyant dos capbussadors, seguretat aquàtica, volem que l'activitat sigui completament segura, està clar, el principal element perillós som nosaltres, no pas les tonyines. Estem a 2 metres i mig de la costa, amb la qual la seguretat davant de tot. Fem un petit briefing, explicant quatre pautes, i llavors ja podem entrar a dintre de la piscina, que constantment tirem pes blau, i les tonyines passen molt a prop, molt, molt a prop dels aventurers, i realment la adrenalina sur a flot. Allà pràcticament estem uns 45 minuts, 50 minuts allà a les piscines, llavors ja fem la tornada. De volta en tant, dintre de la tornada, els passatgers se poden dutxar amb aigua calenta, tenim dos vestuaris, dos lavabos, i automàticament comencem ja a oferir la degustació de tonyina roja, que és una bandeja, una bandejeta amb 4 o 5 trossos de llom, és una roja de cebó crua, acompanyada de sashimi, acompanyada d'una mica de salsa de soia, wasabi, i una consumició. Que amb una mica de vi blanc o cava fresquet, és molt, molt, molt bona, molt recomanable. I ja fem la tornada de 20 minuts fins al poble de Mella de Mar, que arribem, i total de l'activitat són 2 metres.
Entenc, per tant, que, de fet, el bany amb la tonyina roja és només una excusa o un esquer per explicar a la gent i que coneguin bé aquesta espècie i com es cuida, com es pesca, quin fruit ens dona, com ens alimenta, etcètera, etcètera, no?
Correcte, som didàctics, és ensenyar, és demostrar... Vale, que la transparència absoluta dintre del que és el grup Barcelona, de la pesca, la comerciació, doncs com es fa, de quina manera, i poder conèixer aquest animal, aquest preciós peix, doncs de primera mà, no? I sens dubte, nedar entre elles és la millor forma de fer-ho.
Deu impressionar això per això, És a dir, jo crec que deu haver gent que s'ho deu pensar, no? És a dir, que un cop quan posa, no? Posa un peu a l'aigua i diu, mira, jo m'espero provar-la després i... No? O no va així, això?
Doncs a veure, te sorprendràs, però la majoria de casos és al revés. Tenim diverses opcions, doncs vinc al catamarà, i lògicament el bany i la degustació no és obligatori, doncs tindrà només el que tens catamarà i la degustació, catamarà i la degustació, o catamarà i la degustació. Llavors ja tenim aventures que agafen el complet, venen i disfruten. No, però hi ha d'altres que diuen, no sé si m'hi posaré. Llavors venen, només a catamarà o catamarà i degustació, i quan arriben allà diuen, ostres, m'hi vull posar. Perquè realment és una de les vivències, no? Dintre del nostre clar, el nostre eslògan, no? Possiblement una de les millors aventures de la teva vida, on és que realment l'únic lloc al món on ho pots fer és aquí, a Mella de Mar, amb el Tonatú, amb el grup Barcelona. De banyar-te algú de 300 tonyines, no? Digue'm.
Sí, deia, el bany es fa, com dèiem, a les piscines acuícoles d'aquí de Balfegó. Teniu una piscina específica per fer aquest bany? Les tonyines, d'alguna manera, són triades o no?
No són triades. Tinc en compte que la tonyina roja és una espècie que no és agressiva. Llavors no ataca. La seva forma de defensa és la fugida. O sigui, mai vindran directes, ni molt més, no? Perquè l'activitat és completament segura i no han tingut cap percans amb aquests 8... La nova temporada és aquesta que fem i no hem tingut mai cap percans, no? La instal·lació agrícola, doncs, té diverses piscines, d'acord? Amb una d'elles fem sempre l'activitat, però no perquè les piscines siguin triades, no perquè sigui especial. És especial perquè sempre anem a la mateixa i posem dues línies de bolles. D'aquesta manera, els aventurers que entren a l'aigua podem disfrutar gaudir encara més d'aquests 40 que poden estar a l'aigua. Perquè no es cansen, no? Es poden agafar tranquil·lament la bolla, podem veure com va caient el test blau i com les tonyines van passant pel costat.
Cal tenir coneixements de submarinisme o snorkel o no cal?
No, simplement s'ha de nedar. L'activitat la podem fer a partir dels 5 anys. Nedar de tonyines s'acaba a partir dels 5 anys, sempre quan se sàpiguin nedar. Ah, és l'únic requisit. Entre 5 i 10 anys, nosaltres tenim obligat que els nens es posin les millores d'utilitats.
Clar.
Quan tot la seguretat. I també tenim pagadors, que també es demanen. I llavors, si s'ha fet nedar, no hi ha cap inconvenient. De 0 a 4, lògicament, les atitonatòries, que pot ser un nen de 3 o 4 anys, són bastant limitades, llavors preferim per seguretat que no ho fallin. I encara tenim activitats del diving. El diving ja sí, es baixa amb botella, amb un desmàster, i es baixa a 20 metres de profunditat. I està allà botejat, doncs, aquesta, de la mola de tonyina. Per això ja s'ha de tindre l'open water, com a mínim, la titulació, i 20 immersions.
Val.
Vale, per poder fer-ho. Tenim en compte que la piscina fa 50 metres de diàmetre i 30-35 metres de calat de xarxa. Amb el qual, quan fas el diving, baixes fins a 20 metres, que les tonyines solen estar entre 20 i 15 metres. No? Per això tirem el que és l'au per tentar les que puguin i que puguin passar ben a prop.
Escolta, això ho feu fins quan? És a dir, i quins dies? Caps de setmana, m'imagino, però agost i setembre cada dia, ai, juliol i agost cada dia o no? Com funciona?
Sí, bueno, vam obrir el dia 19, vam inaugurar la novena temporada el dia 19 de juny, per tot el tema Covid, lògicament, i ja vam obrir en 4 viatges al dia, 7 dies a la setmana. Vale, fins a finals d'agost, amb el qual anirem a 3 viatges al dia, pràcticament fins a final de setembre, i acabat octubre ja seran només caps de setmana fins al dia 12 d'octubre. Normalment la temporada és d'un atur, amb un àmbit normal de mesures de finals Covid, doncs és de Setmana Santa fins a mitjans d'octubre. Amb el qual sí que obrim de Setmana Santa fins a mitjans de juny, obrim cap de setmana al públic, amb el qual també deixem no pren, però també tenim un munt de nens, de grups de nens del Tonatur Educa, que és un producte que tenim per a escoles, que cada vegada té més acceptació i que realment doncs, omplim bastant els viatges entre setmana en grups tancats de centres escolars.
Per tant, bueno, estem en aquest context una mica diferent, una mica especial, que fa que s'intensifiqui del 19 de juny, m'has dit, fins al setembre.
Sí, del 19 de juny,
I que ens dona l'oportunitat de poder-ne gaudir. Hi ha prou tonyina vermella, que sí. Al marge de la que tingueu a les piscines, eh? Fora de la que tingueu a les piscines.
Sí, realment ara la tonyina vermella ja està en un pla de gestió, no de recuperació. Això vol dir que tota la pena que es va fer de fa en carrera ha valgut la pena. També volia dir que dintre de les mesures Covid, en altres l'any passat van treure el certificat AENOR, el certificat internacional, i tenim el certificat AENOR de mesures Covid. Vale, amb el qual és un intentant tindre un entorn segur tant a l'oficina de venda com al catamarà, vale, amb diverses mesures que a la nostra pàgina web doncs, es poden veure només d'entrada, i que realment doncs això fa que estiguem, que sigui una activitat completament segura perquè apostem per espais segurs amb aquesta pandèmia que tenim, que vivim la capacitat, lògicament, per sota inclús del que és permès. O sigui, donem un pas més enllà. I després també us hauria de dir que enguany hem rebut el distintiu Biosfer Turism, que és un distintiu que depèn directament de l'Institut Internacional, Internacional de Turisme Responsable, derivat directament de la UNESCO i de l'Organització Mundial del Turisme. Vale, per tots els protocols i tal com organitzem el que és l'activitat, tant en la sostenibilitat mediambiental com social com cultural.
Doncs ja ho sabeu, si voleu banyar-vos, nadar entre tonyines, el Tonatur és la proposta. David, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. David Puente, director comercial del Tonatur Vallfogó. Fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Gràcies, Laia, a reveure.
Gràcies, adéu.
Doncs ara, anem a cuinar.
Avui cuinem amb
Júlia Navarro. Molta atenció perquè la recepta que ens porta aquesta setmana la Júlia Navarro segur que algun cop molts de vosaltres l'haureu menjat i fins i tot l'haureu fet, però ens porta un petit secret que pot garantir que surtin segur sempre molt bons. Avui la Júlia ens cuina uns sonsos fregits.
Hola a tots. Avui us portem una recepta molt senzilla, que segur que tots l'heu feta. Però avui us expliquem una mica més, li donem un quart de volta més perquè us quedin espectaculars. Per fer aquesta recepta necessitarem sonsos ben frescos, farina, oli d'oliva verge extra i sal. Estris necessaris, una bossa de plàstic, un escorredor, paper de cuina i una safata per servir els sonsos. Què farem? Posarem una paella amb oli abundant al foc. No hem de ser ronyes amb l'oli, molt d'oli. Prepararem un escorredor amb paper de cuina i la safata de servir els sonsos, que procurarem mantenir-la calenta. Agafarem una bossa de plàstic i posarem 2 cullerades de farina i un grapadet de sonsos els que ja tindrem salats. Tanquem la bossa i sacsegem. Tanqueu-la bé, perquè si no quedareu arrebossats vosaltres. Amb els dits traurem els sonsos de la bossa, els espolsarem i els posarem a la paella que, on tindrem l'oli ben roent. Els sonsos els fregirem fins que quedin ben rossos o al gust nostre. I anirem repetint la mateixa operació fins a acabar amb tots els sonsos que haguem de fregir. Si convé, en tot aquest procés anirem afegint més farina a la bossa. Quan traiem els sonsos de la paella i els deixem a l'escorredora, el paper de cuina ha d'absorbir l'excés d'oli, important, perquè si no quedaran molt oliosos. Passarem un cop escorregut aquest peix a la safata i el servirem de seguida. Els sonsos els recomanem consumir frescos, no és recomanable congelar-los. Hem d'anar molt de pressa per preparar-los. Hem d'anar a l'idea, taula parada i fregits i menjats. I si són molta colla i hem de fregir molta quantitat de sonsos, val la pena encendre el forn a 150 graus per mantenir-los calents. Esperem que això us serveixi d'ajuda i que feu uns sonsos espectaculars. Més informació, entreu al nostre blog quilòmetre0.cat i allà us inspirareu segur. Que vagi de gust.
El preu del peix.
Ara ja sabem com fregir-los. Anem a veure si en tenim avui a la peixateria. Martí Cadellans, des de la Cofreria de Pescadors d'Arenys de Mar. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Els peixos són molt bons, els estem fregint i ben escorreguts d'oli.
Exactament, sí, molt important. Fora l'oli, que dona molt de gust. Escolta, Martí, hem tingut sonsos avui o no?
Sí, 300 quilos aquest matí sobre 17 i 20 euros.
Home.
Grosset.
Ah, per això anaven tan econòmics, perquè eren grossets.
Sí, bueno, ja petres són més grossos, no n'hi hem de petit. Ara mateix, així, com més de demà, no n'hi ha.
És el que... Està ben sonso aquests dies? És a dir, perquè...
Sí? Sí, cada dia n'hi ha més 300 quilos, cada dia.
Val, perquè de vegades...
Ocupo de les 6 marques, 60 quilos per 4 grossos, de 640, de 670, de 680, més o menys de 5.
Val, perquè quan arriba l'estiu, de vegades el sonso fa la perla, saps? I no se l'acaba de veure.
Sí, sentit.
Val.
Bueno, aquest matí t'he dit els sonsos de 6 quilos, o el matí que m'he dit unes 500 quilos de 6 quilos, que s'ha pagat a sobre 20 euros, 17, 18 euros la caixa, que no ha sigut molt elevat, perquè hi havia un sector a tota la comarca, i és un sector més mitjanet i curtet. I ara a la tarda han vingut de tot, llenguados, gamba blanca, gamba raps, pèpies, dentos, animois, escata, i la gamba vermella, que ara actualment estem en fa amb dues barques, també entre les dues últimes, 27, 28 la petita, 43, 46, 47 la mitjana, depèn de la barca, i la grossa sobre 35 hasta 80. Estem així de moment la gamba grossa aquí dins.
Prou cara, és a dir, prou bon preu, per la gamba, no està malament.
Sí, que s'aguanta, no, i a la setmana passada m'ha arribat hasta 100 euros,
Mare Déu.
100 i 90 tota la setmana,
No, Déu-n'hi-do. Això vol dir que hi ha molta gent que n'està... És a dir, que els restaurants són oberts i que, per tant, es nota que hi ha interès.
A part de restaurants particulars, tothom està de vacances i llavors gasta una miqueta més, i diversos de tot això en sentit.
M'has dit que heu pescat també llenguados, que això...
Sí, llenguados sobre... Llenguados, ara no es queda llenguados, però sobre cada dia uns 15, 20 peces de llenguados que van... Sobre 38, 39 i 40 euros de compra.
Va.
Són macos, són rossos, molt macos. Les sèpies, també la mateixa, també n'hi ha cada dia, potser 15, no sé, 30 cubetes, 40 cubetes, 30 cubetes, depèn del dia, el sol, perquè si hi ha molt de sol és quan s'agafen millor.
Ah, sí? La sèpia és animal de sol?
Sí, calma, sí. I sol i calma.
No ho sabia, això. Jo em pensava que no ho coneixia. Per tant, hi ha sèpies, hi ha llenguados, hi ha gamba blanca, la gamba blanca més barata.
Gamba blanca també, home, hi ha tres barques que estan pescant, o quatre barques pescant a l'Illa d'Escamarlà, i s'està pagant sobre 29-30 euros la gamba blanca grossa. La mitjana sobre 12-14, i la petita més o menys a 7-10-9-8, depèn la quantitat que hi hagi.
Ah, doncs està prou bé, tu. Els preus s'estan mantenint... Els preus s'estan
mantenint... Sí, no, però és una cosa, el port de Vins de Mar, no perquè ho digui jo ara mateix, és un dels costos que es compra el pis més car, en sentit, eh? S'està mantenint molt, comparat a alguns ports, a Arenys de Mar, a poc que s'aguanta mirant. Hi ha variació de tota classe, però això influeix també, que la gent ve aquí a comptar per especialment per això, també. Mm.
Sardina, per exemple, d'aquesta, què?
Sardina avui ha fallat, perdona, avui a Sardina no hi ha res, ha fallat. Avui, el que estem a temps d'aquest temps que fa, estem a l'estiu i fa calor, és quan hi ha el mes de seitor, i la sardina penca d'haver sortit la sardina. La sardina és més cap a més, cap a més, més fred.
Ah, la sardina... Vale, ara és més època de seitó, no?
Sí, ara és època de seitó.
L'estiu seitó, més cap a la primavera, a finals d'hivern, sardina, sí, gamba vermella sempre, gamba blanca...
Sempre gamba vermella, normalment seria tot l'any. Hi ha menys barca, més barca, però hi ha menys barca. Sí, en el sentit, així la gamba blanca, el mateix. Si no la mateixa de cada dia, però normalment ja ara, com a mínim, com a setembre, ja, la barca ja passarà la part més enterrada, i agafaran molls, dorades, peixells... i calamassos, que serien els calamassos ja, i en tot xin hi ha, d'aquest any de vara.
Bueno, calamars és més cap a l'octubre. Però bé, en tot cas, escolta'm, ja anirem explicant-ho això. Doncs Martí, t'agraeixo molt que ens hagis atès avui, que vagi bé.
Va, i aquest dia se'n fa l'esperat, i amb més porra se'n va fent de vacances.
Això. Sí, no. Ens parlem, Martí, moltíssimes gràcies.
Bona tarda, Gana, i bona tarda, Marit de Mar.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu. I acabem el programa amb una mala notícia, però crec que val la pena referenciar-la. Ara fa poc més de mitja hora se sabia que ha mort Rafaela Carrà, a l'edat dels 78 anys, així ho ha confirmat la seva parella, la cantant, actriu i presentadora de televisió, que va fer fortuna al nostre país a finals dels 70, a principis dels 80, i que finalment ara s'ha sabut poca estona que ha traspassat, com ha dit la seva parella, ha anat a viure un món millor. Doncs... amb aquesta notícia acabem el programa d'avui. Moltíssimes gràcies. Fins demà.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Pels ulls de la gent normal, ella és una més del poble, és la filla del practicant. I avui, a la plaça és nit de festa, i entre multitud i gresca ens saludem mentre brindem. Parlem amb un gest i una mirada, mentre es pentina de passada, no cal res més, ja ens entenem. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, fins que caigui aquesta lluna que tant de temps està esperant. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, traurà set fins al replà, que tu ja te n'estarà. Jo m'entretinc amb la teva pell fina, mentre el forner amb sacs de farina, mitja rialla, desguaguaitant. I les monges, ja despertes de matinada, encara mig endormiscades, no en reconeixen les cares. Surt el sol, mentre posen al carrer, tu fas un petó de bon dia o de bona nit, jo ja no ho sé. Sort que ja hi som, tu has arribat, a mi em queda un camí prou llarg per recordar el que ha passat. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, fins que caigui aquesta lluna que tant de temps està esperant. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, l'abracet fins al replà, que tu ja te n'has d'anar. serà fins que canti el gall, fins que caigui aquesta lluna, tant de temps està esperant. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, de bracet fins al replà, que tu ja te n'has de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.